volem parlar de medi ambient, perquè la crisi climàtica i els problemes del nostre entorn natural són una realitat. I enmig de tot això, els que podem tenir una certa voluntat de posar-hi remei, ens podem arribar a sentir entre desorientats i culpables. D'allò que en la nostra mesura podem fer per prendre-hi partit i ajudar a canviar les coses, en parlam tot seguit amb l'ambientòleg i activista Andreu Escrivà, autor del llibre I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l'acció, de l'editorial Sembra Llibres. Molt bon dia, Andreu Escrivà, ben tornat a Ràdio Illa.
Hola, bon dia. Encantat d'estar així de nou.
Bé, desorientats, culpables o a vegades inclús inútils ens podem arribar a sentir, no?
Sí, és un llibre escrit en primera persona, vull dir, jo no estic donant lliçons de res, no?, de com s'ha de fer, sinó més bé fins i tot una mena de teràpia, perquè jo m'he trobat moltes vegades i em continuo trobant en aquesta posició en la qual estic preocupat pel que està passant, soc conscient de que és un problema enorme, però fins i tot doncs, estàs mancat d'opcions, no saps quin camí triar, n'hi ha molta informació molt, molt confusa, penses que no arribes a tot, i el remat, clar, això et paralitza, no? Perquè dius, bueno, no sé el que fer, i quan faig alguna cosa em pense que no faig res, pues per a fer això i per sentir-me mal tota l'estona, pues el que faig és quedar-me en casa tranquil·lament o deixar de pensar, no? I crec que això no és el camí, el que necessitem és més acció i més moviment climàtic.
Quina acció podem fer nosaltres en el nostre dia a dia que sigui realista i que estigui al nostre abast? Després ja anirem a coses més complicades, però de moment, diguem-ne, lo bàsic.
Bueno, la més bàsica, i semblarà molt bàsica, però és molt important, és parlar de canvi climàtic, perquè estem tota l'estona dient, no?, queixant-nos els activistes, els científics que treballem en aquests temes, ens queixem molt de que el tema no està a l'agenda, no?, de que els polítics no en parlen, de que la premsa no en parla, bueno, afortunadament ara estem, no?, a la ràdio xerrant del tema, però vaja, que no és un tema al qual la gent parla. Ostres, parlem-ne, hi ha molts altres temes que també ens preocupen, o fins i tot no ens preocupen tant, no?, com l'equip de futbol, si ha guanyat o ha perdut, i resulta que en parlem molt més, que n'hi ha moltes més tertúlies, que n'hi ha molta més conversa als bars, no? Això és la primera acció, jo crec que fonamental, que cal fer, que és gratuïta, evidentment, és molt barata, és molt ràpida, és molt fàcil. I la segona, n'hi ha moltes més, però si hagués de dir una altra, que d'alguna forma encapsula moltíssimes més, és reduir. Reduir tot. No vol dir això obsessionar-se amb no consumir res, ni amb no fer res. Vol dir repensar. La R més important no és la de reciclar, ni tan sols és la de reutilitzar, és la de reduir o fins i tot rebutjar, redissenyar, repensar, redistribuir. És a dir, tenim una sèrie de coses que hem de fer abans de comprar molts elements. I per ficar un exemple, no?, molt, molt, molt tonto, que em pregunten molt habitualment.
Sí.
Escolta, i el mòbil, quin és el mòbil més sostenible, no?, en el mercat? I jo dic, el que portes en la butxaca. Altra cosa és que se t'espatlla i que ja no funcione, però el que portes en la butxaca ara mateixa, no? I quina és la peça de roba més sostenible? Jo tinc algunes camises, no?, de cotó orgànic, etc., però no valdria de res, no serien sostenibles si jo aquestes camises me les ficara tres vegades i les llençara al fem. És a dir, el que cal fer és durar, que duren les coses, allargar el més possible la seva vida, no triar l'obsolescència programada, i llavors estarem evitant moltíssims, moltíssims problemes, no? I per últim, si em deixes, molt breument, estàs molt complicada, però és lluitar per el nostre temps. Hi ha una cosa que en el llibre jo comento molt, que és que al final la manca de temps està en la base de molts comportaments insostenibles. És a dir, per què compres una ceba embolicada en plàstic, bueno, uns cogombres o unes tomaques, no?, embolicades en plàstic? Per què penses que no tens temps? Per què agafes el cotxe en comptes de l'autobús moltes vegades? Perquè, ostres, que faig tard, agafaré el cotxe. Si disposarem de més temps, n'hi hauria menys comportaments insostenibles.
Andreu Escrivà és l'autor de I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l'acció, de l'editorial Sembra Llibres. Andreu, estàs abordant molts assumptes que ens interessen moltíssim. Per exemple, l'obsolescència programada. Explica'm-nos un poc com podem regatejar-la. Primer expliquem aquest terme i després com poder esquivar-la.
L'obsolescència programada es denomina, no?, tots aquells elements o coses que comprem i que d'alguna forma tenen un límit de vida ja preestablert. És a dir, no és que se'ns trenquen un dia o que deixen de funcionar al cap de 50 anys, sinó que fiquem per cas una impressora i diu, mira, jo imprimiré, perquè l'empresa així no ho ha especificat, imprimiré 10.000 pàgines i les 10.000 m'espatjaré.
Però clar, expressament, això és important dir-ho. O sigui, l'empresa fabrica allò expressament perquè tal dia rebenti.
Clar. En alguns casos molt particulars, sobretot de qüestions tecnològiques, sí que n'hi ha com un determinat número, fiquem per cas, doncs, de pulsacions en una pantalla tàctil, de pàgines impreses en una impressora. Front a això, és de veres que a primera vista tenim poques coses a fer, però sí que podem comprar, per exemple, en qüestions electròniques, aquells elements, aquells objectes que puguen ser reparats. N'hi ha que investigar una miqueta, però n'hi ha alguns tipus d'ordinadors que es poden reparar molt més fàcilment, o de telèfons mòbils, etc. No? Però a banda d'això, hi ha una altra qüestió, i és que, en general, nosaltres habituem a tirar el fem allò que ja no funciona, sense plantejar-nos si es pot reparar o no. I parle igual d'un mòbil que d'uns pantalons. Jo habitualment porte molta roba apedaçada, no és que vagi mal pel carrer, però porte pedaços, perquè jo camine molt, desgaste els pantalons, i clar, pues són cars. A banda, jo sóc molt alt i és molt car i molt difícil de trobar-ne, no? Clar, apedaçar uns pantalons són 5 euros, 10 euros. Si jo no m'ho sé fer, no? I a més, queda un poc regular si ho faig jo, però bueno, perquè no tinc traça. Però vaja, són 5-10 euros. Comprar uns pantalons és més car, però sobretot és més car en termes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Uns vaquers, uns texans, podem estar parlant de 30-40 quilograms de diòxid de carboni emesos a l'atmosfera en la seva fabricació. Si ho apedace, el que estic fent és evitar aquestes emissions, no? Crec que cal anar, primer, destriar aquells productes que d'origen ja aposten per aquesta obsolescència programada, bé perquè se sàpiga o bé perquè siguin coses a vegades molt, molt barates, quasi d'usar i tirar, i després, en tot allò que comprem, crec que cal donar una oportunitat de donar-li una segona vida, o una tercera, o una quarta, a moltes coses, eh? I arribarà un punt que ja no es podrà. Tampoc vull dir jo aquí que estiguem visquent entre roba totalment apedaçada, mobles que es cauen, etc. Però crec que en la mentalitat que tenim, en allò que es diu l'economia lineal, no? És a dir, de jo compro una cosa, la utilitze i la tire, i ja està. No, el que hem de fer és, a veure, jo l'he de tirar, l'he de llençar, no, igual la puc reutilitzar o puc continuar fent que tinga la seva funció, no? I reparar les coses, de fet, en Europa, per exemple, n'hi ha moltes iniciatives ara mateix a ciutadanes del que es coneix com a tallers o laboratoris de reparació, puestos on s'està ensenyant a la gent a reparar tot, des d'un microones fins a una bicicleta, fins a cosir-se una jaqueta.
Un altre dels arguments que a vegades poden desanimar més els que intenten fer alguna cosa pel seu entorn, no? Per exemple, no? El típic que diu, va, doncs a partir d'avui intentaré anar amb bicicleta a la feina, i se n'adona que al final, doncs, és l'únic de tota l'oficina, o, bueno, aquí, per exemple, aquí Formentera, que és un espai on a priori, diguem, es pot anar molt amb bicicleta, et sorprendries, Andreu, de veure la gent que fa 2-3 quilòmetres només amb cotxe cada dia i ni es planteja una alternativa. I clar, això a vegades desanima un poc, no? Perquè dius, ostres, crec que sóc l'únic del poble que ho faig.
Bé, ahir jo ho entenc perfectament, eh? Però ahir jo ho abordaria de dues formes distintes. La primera és que, com dic en el llibre, i això ve de Seneca i tal, no és que m'ho estigui inventant jo, n'hi ha un valor intrínsec en fer les coses bé. És a dir, si tu fas una cosa bé perquè és coherent amb la teua identitat i perquè penses que estàs ajudant d'alguna forma a millorar el teu entorn i a millorar el món, això ja té un valor. T'imite la gent o no t'imite, dona igual, però tu ja tens un motiu per a fer-ho i ja provoca una cosa positiva, no? Més enllà d'això, és que si tu vas tots els dies en bicicleta, segur que al final n'hi haurà alguna persona que t'imite. Jo sóc de València, a València jo bec aigua de l'Aixeta. És una cosa que molta gent li sorprèn, no? Perquè és aigua molt, molt dura, no està molt bona de sabor, però és perfectament potable. Després de 2 anys bevent aigua de l'Aixeta i de molta gent dient-me, però tu què fas, però tal, però ja n'hi ha gent que m'està imitant. Per què? Perquè veu que jo no he deixat de fer-ho i que 2 anys després estic bé, estic convençut, m'he estalviat moltíssims diners i diuen, ostres, doncs jo també ho provaré, no? I per l'altra banda, això és, direm, aquesta part de per què ho has de fer tu. I per l'altra banda, el que hem d'exigir no és només aquesta decisió, o sigui, el poder executar aquesta decisió individual perquè un dia jo m'alce i vull anar en bicicleta, no?, al treball. El que hem d'exigir és que l'administració també fique els mitjans adequats, és a dir, donar el marc col·lectiu per a poder executar aquestes decisions individuals. Si jo m'alce, i a mi això en València em passa, i això que ara estan canviant coses, i tinc un carrer que és molt hostil per anar en bicicleta al meu treball, jo no agafaré la bicicleta, encara que estigui molt conscienciat. Llavors el que jo exigís que és, primer, fer el treball interior de voler anar en bicicleta i d'estar convençut de fer-ho, i després que se'n fiquen els mitjans necessaris per a que en el moment en què jo puga o vulga o se m'incentive, pues puga anar en bicicleta tranquil·lament. No? Crec que s'han de combinar aquests dos vessants, però en qualsevol cas no de fallir mai i ser capaços d'exigir, exigir-se a nivell individual i exigir a nivell col·lectiu.
Parlant de temes mediambientals que ens preocupen i molt a Formentera, clar, ja saps, nosaltres som una illa, té un límit, i aquí notem molt la generació de residus, que en el 2020, per mort de la pandèmia, doncs va baixar un 26% pel tema de... Vam tenir menys turisme, menys activitat, en definitiva, i vam generar menys fems, però també és veritat doncs, que només aconseguim reciclar-ne un 25%, mentre que la Unió Europea ara mateix està exigint que sigui un 50%. Clar, reduir, reutilitzar, reciclar, però és que jo vaig al supermercat, Andreu, i em costa molt trobar productes que estiguin embalats d'una manera, ja no dic sostenible, almenys raonable.
Sí, la veritat és que ho has definit molt bé, perquè la qüestió no és ni tan sols la sostenibilitat, sinó és una mica de trellat, de seny, i de dir, escolta, això no és ni raonable que fiques quatre capes de plàstic
això,
per embolicar uns cogombres, una amanida o el que sigui, no? Ahir sí que és de veres que sí que, almenys perquè conec de les illes, no? Balears ha estat una de les comunitats autònomes que ha impulsat amb més decisió qüestions relatives al plàstic, a la eliminació dels productes d'un sol ús, al País Valencià també, a Navarra també, és a dir, sí que crec que afortunadament almenys estem parlant des de llocs on, des dels quals això s'ha pres en consideració, però és de veres que cal accelerar molt més, perquè és un poc el que et deia Adés, no? del tema del marc col·lectiu. Jo puc estar molt convençut, jo tinc la sort a València de que jo compre la verdura i la fruita d'un lloc que tenen l'horta al costat. La
Wow.
compré en la meva bossa i no gaste plàstic i a més ho han collit el mateix dia, no? Però clar, jo tinc aquesta sort, no tot el món pot fer-ho. Clar, la qüestió és que tu pots estar molt conscienciat, però si l'únic lloc on pots anar, també per manca de temps, no? Pel que estàvem dient, escolta, és que arriba de treballar a les 7:30, a les 8, i només està obert, doncs, bueno, el supermercat. I tu arribes i només tens coses embolicades en plàstic, i vinga, embolicades en plàstic, clar, ja pots estar tremendament convençut que et deprimiràs quan agafes el carro de la compra, no? Ahir el que cal és, pressionar al supermercat o fer-li saber la nostra opinió. Pensem moltes vegades que no tenim ferramentes, però sí que tenim ferramentes per a fer-los seu saber, i després les administracions, perquè jo crec que més enllà de consumidors responsables o consumidors verds, com vulguem dir-ho, som ciutadans, i com a ciutadans tenim el dret i fins i tot el deure d'exigir aquells canvis que pensem que són bons per a nivell social, no? Sempre hi ha alternatives, però és de veres que n'hi ha vegades que són molt, molt difícils de trobar. Jo que d'alguna forma recomanaria és no deprimir-se i no fustigar-se per el fet d'un dia, dos dies o algun dia comprar coses embolicades en plàstic, tractar de minimitzar el més possible, evidentment llençar el contenidor que toca, però sobretot tractar de que canvie aquest espai de decisió i de que en algun moment del futur pròxim, esperem, no hagis de continuar comprant coses en contra de la teva voluntat.
Interessant aquest plantejament d'en Andreu Escrivà, l'autor del llibre I ara jo què faig, com vèncer la culpa climàtica i passar a l'acció, un plantejament que fuig, diguem-ne, d'un tarannà més inquisitorial i senzillament doncs et limites doncs, a intentar doncs, fer el possible dins de les nostres capacitats. No? Dintre d'això, subratllaves això de hem de lluitar pel temps.
Sí, jo crec que és molt important, bàsicament perquè tenim una qüestió, és que en el canvi climàtic ens hem centrat molt i m'agrada que hagis dit que no n'hi ha una visió inquisitorial en el sentit de que crec que moltes vegades els activistes, els científics o les administracions hem parlat com si tinguem les taules de la llei davant i diguem, mira, heu de fer això, això i això. I a més, el que hem fet és dir moltes vegades coses que sí, estan bé, però no són les més transformadores. Impacta més apedaçar la roba que canviar les bombetes de casa a LED, encara que n'hi hagi que fer-ho, no dic que no es falla.
Sí.
O impacta més veure de la aixeta, per exemple, per a una família de quatre persones, a banda d'estalviar-se 800 euros, si veus de la aixeta, estalvies molt més diòxid de carboni que si ajustes la calefacció un grau. No? Clar, hem anat donant missatges una miqueta, com diria, desenfocats o centrats en aquelles coses més fàcils de fer, probablement també perquè la gent pues, bueno, digui, ai, pues mira, jo també sóc un bon ciutadà verd, no? Estic fent coses. I ens hem anat deixant coses molt més transformacionals, per exemple, la dieta. Afortunadament, des de fa 3-4 anys està començant a parlar més de la dieta, del paper de la carn, dels ultraprocessats, del menjar que ve de molt lluny. I després, jo penso particularment que del temps. Crec que el fet de disposar de temps és un dels factors que fa que la gent tinga més comportaments insostenibles. I que hi ha gent que podria anar caminant o en bicicleta al treball, però com que li costa 10, 15, 20 minuts més, diu, bueno, pues no vaig a agafar l'autobús o fins i tot a agafar el cotxe. Per què no tenim aquests 10 minuts? Per què no tenim 15 minuts? Per què no podem arribar abans del treball i comprar amb més calma, comprar sense embalatges, anar a buscar el contacte humà també? Ho dirà, ho hem vist en el confinament, no? La gent al final tenia aquesta necessitat de contacte humà. És molt més enriquidor comprar en el xicotet comerç de prop de casa que anar a una gran superfície, no? Clar, al final el temps, i el temps també com a motor d'aquest desig continu de comprar moltes coses, de viatjar molt lluny, d'anar molt lluny, i dius, i a la mínima que tens 3 dies te'n vas de viatge, no? Fes un avió, on siga. No, viatjar a prop, viatjar lent. Crec que la lentitud és un dels valors fonamentals que han de regir, sense que sigui una moda, no estic parlant de la cosa està slow, sinó un dels valors per a viure millor, per a tindre millors condicions de vida, i sobretot per a tindre més justícia social, no? Que tots disposem temps per a fer allò que volem fer.
Hem començat parlant del teu llibre, Andreu, citant el tema de la crisi climàtica, el canvi climàtic, i escolta, una pregunta que ens hem fet molt les últimes setmanes, per exemple, aquesta tempesta, la Filomena, amb les grans nevades, descens de temperatures, també el País Valencià, també les illes, es pot vincular al canvi climàtic?
Sí, lamentablement sí, és una... És una pregunta que molta gent està fent des de quasi diria unes inundacions que hi hagué a Europa en 2015, que París estava sota l'aigua pràcticament, es temia per el Louvre i per una sèrie de museus, i comença a haver gent que va dir, ostres, i si això és canvi climàtic? Des d'abans també, però des de les últimes temporades d'huracans, els grans incendis, no?, d'Austràlia, de Califòrnia, i el que estem veient és que hi ha coses que podria semblar molt evident que tenen a veure amb el canvi climàtic, fiquem per cas un incendi, no?, que és una cosa que en l'imaginari col·lectiu està inscrit com que fa molta calor, el bosc està més sec, però després hi ha coses que no són tan intuïtives com el tema dels incendis, però que també estan relacionades. És a dir, al final, que tinguem precipitacions tan extremes de neu com Filomena, no nega el canvi climàtic, és perfectament compatible en un escenari d'escalfament global, però és que, a més, moltes d'aquestes invasions d'aire de bolses fredes, d'aire, estan molt relacionades, perquè el que passa és que al final al Pol Nord hi ha una corrent, diríem que seria un cinturó que apreta l'aire fred, no?, al nord. Clar, si aquest cinturó s'afluixa per el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic fa canviar la dinàmica, l'escalfa per baix i al final no pot aguantar aquest aire fred, què passa? Que aquest aire fred baixa cap a latitud on habitualment no hauria de trobar-se i acaba provocant fenòmens extrems com Filomena. De fet, el canvi climàtic, hi ha molta gent que parla, jo mateix, no?, al llibre també ho dic, de crisi climàtica o de xoc climàtic, no és només que s'escalfa l'ambient, és també que comencen a haver més fenòmens meteorològics extrems. La major part relacionats amb onades de calor, etc., i sequeres, però també n'hi ha una part de meteorologia extrema que augmenta i que no podem controlar, que és la meteorologia extrema associada a fenòmens, direm, tipus ona de fred o nevades extremes.
Andreu Escrivà és investigador, o ha estat investigador al Centre d'Investigacions sobre Desertificació i a l'Institut Cabanelles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Ja ho veieu, és divulgador científic i, a més, col·labora amb diversos mitjans de comunicació i també publica llibres com aquest del qual avui hem parlat. I ara, jo què faig? En aquest cas, una guia per parlar de forma, ja ho veieu, senzilla i directa sobre com vèncer la culpa climàtica i passar a l'acció. El trobareu a l'editorial Sembra Llibres. Andreu, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, abraçada. Adéu.